Molt bona tarda, són les dues. Avança la pacificació del sector Centre Creueta.
Notícies migdia. Núria Garcia.
Els treballs per fer diversos carrers d'aquesta àrea de prioritat per a vianants han començat avui. La transformació més important es farà als carrers Vapor i Arimon. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, detalla en què consisteix l'actuació del carrer Vapor.
El carrer del Vapor tindrà una inversió important perquè el que farem és renovar tota l'asfaltat d'aquest carrer i amb pintura tàctica i amb una plantació de jardineres també millorarà molt i això també ho farem.
Els veïns, però, creuen que les 6 intervencions que s'hi faran, que també contemplen l'eliminació d'aparcaments, l'ampliació de voreres o la instal·lació de bandes per reduir la velocitat, queden molt lluny dels seus objectius. Per això qualifiquen la proposta municipal de poc valenta. I a partir d'avui, el Notícies Migdia també inclou la crònica esportiva de la jornada. Avui centrada en el final de temporada del Centre d'Esport Sabadell, que dissabte es va quedar amb un pam de nas i no jugarà el play-off d'ascens. Ara s'obren molts interrogants, com ara la continuïtat del tècnic Pedro Munitis o la configuració de la plantilla de la temporada 2022-2023.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
A aquesta hora, complicacions a la xarxa viària catalana, concretament a la C-51 a Lió, hi ha una grua avariada que talla l'accés cap a la Nacional 240. També l'avaria d'un vehicle a l'autovia A2 a Collbató en direcció a Lleida talla un carril i s'ha circular amb lentitud. D'altra banda, un accident, en aquest cas, a la C-17 a Centelles en direcció Vic talla un carril i alenteix la circulació. I l'incendi d'un vehicle a la C-245 a Cornellà de Llobregat en direcció a Esplugues obliga a tallar el trànsit i fer desviaments cap a l'autovia A2. Per últim, un accident a la C-58 de Barcelona en direcció Sabadell talla un carril i crea retencions. També hi ha problemes a les rondes de retruc. Per tant, situació força complicada a aquesta hora. I com funciona el transport públic? Judit Cabrera, des del Transmet, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara serà podem parlar de tranquil·litat i normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. No destacant alteracions significatives. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
Decepció entre els veïns del sector Centre Creueta per les obres de pacificació que han començat avui. Només s'hi actuarà als carrers Vapor i Arimon, de forma que la mobilitat de la zona al parer de la plataforma veïnal no canviarà de manera notable. Des d'avui, durant el pròxim mes, s'actuaran 6 punts del barri. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Amb quin objectiu?
Doncs donar prioritat als vianants, reduir la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat. Jesús Rodríguez és tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial.
Es podien destacar és guanyar espai pels vianants i guanyar seguretat. Seguretat guanyem perquè retirem una zona d'aparcaments que són molt estrets perquè puguin estar estacionats i també recuperen zona per vianants per millorar els accessos en aquesta zona.
Els veïns, però, creuen que la intervenció prevista, que bàsicament es concentra als carrers Vapor i Arimon, és molt pobra. Màrius Navazo, de la plataforma de veïns Centre Creueta, en declaracions al Cafè.
Al final, si em dius millorarà la mobilitat del barri, no, millorarà una mica el carrer Arimon, punto i pelota, i 4 cosetes més. Però no millorarà la mobilitat del barri perquè és massa anecdòtic el que s'està fent. Per tant, encantats pel carrer Arimon, perquè serà un pas endavant, serà una mica com el que tenim al carrer Les Paus, que he comentat abans, la part que és d'urbanisme tàctic, serà el carrer Arimon en la seva part estreta, serà així.
A banda dels canvis en aquests dos carrers, també es modificarà el sentit de la circulació entre els carrers Illa i Creueta amb l'objectiu de reduir el trànsit de pas. Alhora, se suprimirà l'estacionament en els carrers Soledat, Sant Norat i Bufip i s'ampliarà la vorera a l'encreuament entre el carrer Salut i Doctor Xercavins.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
L'Ajuntament ha detallat avui els projectes que ha presentat els fons Next Generation per fer més atractiu i accessible el riu Ripoll.
D'una banda, es preveu l'arranjament d'un nou parc al costat de Sant Vicenç de Junqueras de 30.000 metres quadrats. L'ha explicat la responsable de planificació, Rosa Martínez.
Perquè la idea és crear com un espai molt naturalitzat, però que sigui un espai de passar el dia al costat de la natura, que això no ho tenim. Si tenim el riu i tenim aquest entorn, no?, doncs tan naturalitzat, un tipus de parc més amb característiques de paisatge, naturals, tot plegat, anar a veure els ànecs, anar a veure, o sigui, aquest tipus d'espai, doncs no el tenim.
I a la zona del Molí de la Mata es millorarà la baixada i es crearà un accés a una petita zona arbrada a la desembocadura del riu Tort. En paral·lel, s'estudia ampliar els usos previstos a les zones industrials del riu per atraure empreses amb valor afegit.
Política. L'alcalde Pla de la Crida per Sabadell, Nani Valero, descarta un pacte postelectoral amb els socialistes o Junts per Sabadell.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio l'endemà de ser escollida com a cap de llista dels anticapitalistes, Valero només s'ha permès formar govern amb Esquerra o l'entorn dels comuns.
Al PSC i a la dreta difícilment ens hi trobareu. Per tant, nosaltres ja vam fer un govern, un mandat de transformació a unes forces, hem tornat a parlar d'aquest tema just ara fa l'estiu passat, volem ser alternativa i sempre hem estat capaces de parlar amb tothom amb els que compartim una mirada diferent dels que estan governant ara.
Valero ha afegit que volen canviar el govern de la ciutat per garantir que s'hi pugui viure amb una mobilitat verda, uns serveis públics de qualitat i polítiques feministes.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Cada any es diagnostiquen 18.000 casos nous d'esclerosi múltiple a l'Estat, un 20% dels quals són en menors de 20 anys. Des de la Fundació GAEM atribueixen aquestes dades a la millora de la detecció de la malaltia. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. La directora de la Fundació, Cristina Espallargas, assenyala els salts endavant que s'han fet en l'abordatge de l'esclerosi, coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta patologia. Són declaracions al matí.
No vol dir que ara hi hagi més afectació o que comenci abans, sí. Perquè hi ha un efecte molt, molt, molt clar, que és que els mitjans de diagnòstic, com comentava l'Anna, han avançat moltíssim i ara, si abans es trigava potser 5 anys en diagnosticar perquè s'havien de descartar moltes altres malalties, ara el diagnòstic és molt més ràpid. En un any ja s'estableix, ja es determina si és esclerosi o si és una altra cosa. No? Uh-huh. I això fa doncs, que tinguem més casos, no? més casos declarats.
Tot i aquestes millores, des de la Fundació GAEM destaquen la necessitat de seguir investigant per trobar una cura definitiva a aquesta malaltia.
I l'epidèmia de verola del mico està sota control i és poc probable que deixi d'estar-ho. Així ho considera el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes.
De moment, només hi ha 9 casos de verola del mico detectats a Catalunya. Per Cervantes, amb aquestes xifres i el tipus de transmissió de la malaltia, no cal patir perquè es converteixi en una pandèmia com la del coronavirus. Són declaracions al Cafè.
Diria que és molt difícil. Això és una malaltia que no es transmet fàcilment per l'aire. No és impossible, però has de tenir també un contacte molt estret i continuat i, per tant, no és previsible que això doni lloc a una malaltia molt disseminada.
Cervantes insisteix que el comportament de la malaltia està sent benigna, mentre que la verola original tenia una mortalitat d'entre el 20 i el 30%.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Més qüestions de l'àmbit general. La inflació repunta al maig a l'Estat i se situa al 8,7%, 4 dècimes més que l'abril, segons l'indicador avançat.
L'increment de l'IPC es deu principalment a l'encariment dels carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques. D'altra banda, també destaca la disminució dels preus de l'electricitat.
Pilar Alegria insisteix que serà el TSJC qui determini si la resposta del govern al 25% en castellà és la correcta. Avui el govern ha aprovat el decret per donar resposta a la sentència.
La ministra d'Educació ha remarcat que no coneix el contingut del decret que aprovarà la Generalitat, ni si aquest serà la resposta que traslladi el TSJC, però ha insistit que les sentències fermes es compleixen.
Esports. Esports.
Les dues i pràcticament 10 minuts, el Sabadell ha tancat la temporada de forma prematura. Adriana Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Després de la decepció, de la decepció, volíem dir, per la derrota 0-1 contra l'Algeciras, que deixava els arlequinats fora dels play-off de Galícia, ara el principal interrogant és si segueix o no l'entrenador, Pedro Munitis.
I no sembla que es pugui resoldre en breu, com a mínim de manera definitiva. El Santanderí acaba contracte i la seva prioritat passa per tornar demà a casa abans de decidir res en ferm. Entre altres coses, diu Munitis, perquè encara no hi ha cap proposta sobre la taula.
Lo único que quiero es descansar. Estoy totalmente agotado, fundido, y creo que en estos momentos... Lo primero, que no hay ninguna decisión que tomar porque no hay nada planteado. O sea, que hablar de algo que no existe, lo mismo que del playoff. No estábamos en playoff, no hablamos de playoff. No hay nada, no hay una propuesta, no hay nada de qué vamos a hablar.
I aquest matí, al Cafè de la Ràdio, el conseller de l'àrea esportiva, Àxel Torres, ha parlat del futur del conjunt arlequinat.
Ha confirmat que sense la compensació pel descens des del futbol professional, el pressupost serà inferior al d'enguany, però encara no està tampoc decidit. Depèn dels inversors de l'entitat i és conditio sine qua non abans de planificar qui fitxarà, qui entrenarà l'equip i quins futbolistes formaran la plantilla.
És molt d'hora per dir-ho, perquè s'ha d'acabar de definir el pressupost que tindrem i en funció d'això la planificació esportiva serà una o serà una altra, no? És una qüestió que òbviament correspon al grup inversor, que correspon a la gent que porta l'apartat econòmic de la Junta, i a partir d'allà farem el millor equip possible per lluitar pels objectius.
7 jugadors de l'actual plantilla tenen contracte l'any vinent: Quique Royo, Morgado, Guillem Molina, Caballo, Altimira, Ramon Folk i Jacobo, el que no implica que els 7 segueixin sí o sí o que els que acabin contracte no puguin renovar. Abans, però, cal clarificar el pressupost amb el qual es compta.
I d'altra banda, l'Oar Gràcia ha caronat l'ascens a plata masculina. L'equip verd i blanc va arribar l'últim dia de les fases sabent que guanyant pujava. Però ahir l'Icaza madrileny va ser superior, enduent-se el partit decisiu per 4 gols de diferència.
Una superioritat que també admeten dins del vestidor del carrer Bocaccio. Malgrat quedar-se tocada l'ascens, aquest no era ni molt menys l'objectiu de la temporada, amb la qual cosa la nota del curs és molt alta. Cesc Borrell, l'entrenador de l'OAR, qualifica l'experiència de molt enriquidora i assegura que a partir d'ara la fita sí que haurà de ser repetir les fases d'ascens.
Intentar lluitar per aquesta plata que... No la desitjàvem, no la volíem a principi de temporada, però, ostres, l'hem anat tastant, i ens han ficat la mel als llavis i al final ens han tret el caramel, no? Vull dir que sí, que tornem amb una energia brutal de ganes i de motivació per ja començar quasi la temporada que ve.
Abans de la derrota contra l'Icaza, els graciencs havien guanyat l'anfitrió a Rate Eibar i també el Santonya a Càntabra. L'expedició va tornar de Guipúscoa ahir a la nit i a partir d'avui ja planifiquen la pròxima temporada amb la intenció de mantenir el bloc principal de l'equip i aspirar un altre cop a plata.
Gràcies, Adri.
Fins ara.
Cultura.
I arriba a la ciutat la gran pantalla. Es tracta de la Mostra Internacional de Cinema de les Persones Grans de Sabadell, que es farà al Cinema Imperial del 10 al 12 de juny.
Les entrades són gratuïtes i es poden recollir les tardes de dimecres dia 1 i dijous 2 al mateix cinema. S'hi projectarà El Inconveniente sobre el diàleg intergeneracional, La generació silenciosa de gent gran LGTBI i Jericó, El infinito vuelo de los días, que mostra l'envelliment a un poble de Colòmbia. La regidora de Cicles de Vida, Sònia Sada, diu que les entitats col·laboren en la difusió de la cita.
Tenim moltíssimes entitats que en quan programem qualsevol cosa des de l'Ajuntament es presten a fer difusió, es presten a col·laborar activament, com hem vist en altres accions que hem fet des de la regidoria, i continuarem comptant amb elles.
S'oferiran llargmetratges, curts i xerrades amb l'objectiu de visibilitzar les persones grans. L'Ajuntament de Sabadell organitza el certamen conjuntament amb l'associació cultural El Parlante.
El temps.
La previsió d'aquest dilluns, Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia, l'ambient ja és força càlid en molts indrets del país, sobretot cap a la meitat sud del territori, encara cap al terç nord la temperatura és més baixa que la d'ahir en aquesta mateixa hora, però en qualsevol cas tenim 26 graus a Tremp, en tenim 22 a Solsona o 26 graus a la ciutat de Girona. En canvi, la temperatura més alta es troba cap a la Ribera d'Ebre a hores d'ara, amb 28 graus a la zona de Vinebre. S'espera que durant les properes hores aquestes temperatures vagin pujant. De fet, la temperatura màxima s'espera que pugui arribar fins als 33 graus, que està més alta cap aquí, a l'interior de les Terres de l'Ebre o a punts del Pla de Lleida, però en zones del voltant l'ambient també ha de ser càlid. I a hores d'ara també parlem ja del creixement d'algunes nuvolades que estan afectant en punts de muntanya, sobretot del Pirineu, del Prepirineu. I aquesta és la tendència, que durant la tarda vagin creixent aquestes nuvolades i que a més puguin descarregar alguns ruixats, sobretot cap a l'extrem més nord del Pirineu, i algunes també afectaran a punts del Ripollès. I d'altra banda també tindrem el creixement de nuvolades cap a la franja de Ponent, però en qualsevol cas tendiran a deixar-se al mig ennuvolat i no s'espera que deixin precipitació. De cara als propers dies continuarem parlant de la tendència de que hi hagi, que faci calor, i és que s'espera molt bon temps i amb aquesta tendència de que les temperatures vagin a l'alça. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui, que podeu recuperar a les nostres xarxes socials, també al portal de continguts. Més informació a partir de les 7 a Notícies Vespre. Que vagi molt bé, fins demà.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.